Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Espero que tot bé, des d'on estiguis escoltant. Són les 12:20 minuts, comencem la nostra programació des de Lleida, des de COPE Lleida, per tot el territori de Lleida i per tot el món, perquè a través de les noves tecnologies, a través de la nostra aplicació gratuïta de COPE i a través de la plana web de cope.es, ens podeu escoltar a través de tot el món. Per tant, si sou lleidatanes o lleidatans, que esteu fora de Lleida, que heu quedat doncs, atrapats. Quan dic atrapats vull dir que potser teníeu previst tornar amb aquestes dates d'un viatge de treball o d'una escapada d'oci i us heu quedat doncs, on estàveu i no podeu tornar i esteu bé i voleu seguir la informació de les nostres comarques, doncs ho podeu fer a cope.es i a la nostra aplicació gratuïta de la cadena COPE. Què tal? Com estàs? Comencem setmana. Dilluns. Avui, 30 de març del 2020, una setmana en la que ja entrarem al mes d'abril. Ja estem a la primavera, ja hem canviat l'hora, la matinada del dissabte a diumenge, i ja entrarem a l'abril. Per tant, ja podem dir que de ple estem a la primavera. Una primavera que a nivell meteorològic, de moment, s'està resistint. Dic de moment perquè hores d'ara estem a 8 graus a la ciutat de Lleida, dia nuvolat. Em passa l'Armando que la temperatura màxima ha sigut de 8,9 graus a les 3 de la matinada. Per tant, una temperatura constant entre dia i nit, hores d'ara també amb vent, entre 15 i 18 graus. Contactarem amb l'Armando Álvarez avui a partir de la 1:05 perquè ens parli del que vindrà, perquè avui està nuvolat a Lleida, però sembla que venen dies de pluja i fred, dimarts, dimecres i dijous. Amb ell parlarem a la 1:05, però abans fem la nostra connexió habitual amb l'Agència Estatal de Meteorologia, on tenim a l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida seguirem amb precipitacions, amb la cota de neu vessant a 800 o 1.000 metres en general i s'esperen acumulacions de 10 centímetres de neu al Pirineu per sobre de 800 metres. Les temperatures vessen de forma notable, amb màximes avui de 13 graus a Balaguer i Lleida capital, 11 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà seguirem amb precipitacions a tot el territori, amb la cota de neu a 800 o 1.000 metres al principi del dia, pujant durant la tarda per sobre de 1.400 o 1.600 metres. Les temperatures demà amb pocs canvis, s'esperen gelades de matinada al Pirineu i més febles a altres punts de la província i el vent bufarà variable flux amb intervals de nord-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Per cert, que tot seguit buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, però després connectarem amb el director del diari La Mañana, també parlarem amb la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent, que ens fa moltíssima falta amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, al migdia de Lleida, contactarem amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida per parlar a fons d'aquesta previsió d'aquests propers dies, que tot i que estem tancats a casa, doncs el temps segueix sent una informació que ens interessa i molt, i recordem que encara que hi ha molta més gent confinada a casa des d'avui mateix, doncs d'altres treballen i per tant la informació meteorològica és sensible, és important, no en va, per exemple, els meteoròlegs han estat considerada doncs, una professió essencial, una activitat essencial, per tant, segueixen treballant. Parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15, avui marxarem cap a l'Escola del Treball de Lleida per veure doncs, com s'estan adaptant en aquesta tercera setmana de confinament, inici de tercera setmana, tant professors com alumnes. Parlarem amb la seva directora, la Neus Caufapé, i acabarem arribant a les dues amb informacions esportives, amb l'Albert Square i d'altres convidats, doncs, per veure com estan portant aquests dies els diferents i principals clubs esportius de la ciutat.
COPE Lleida. Estàs informat.
Però abans, busquem aquesta actualitat informativa. Recordem que des d'avui, es va anunciar aquest cap de setmana, però des d'avui entra en vigor el confinament pràcticament total, que feia molts dies que es demanava des de Catalunya. Ara sí hi ha un confinament bastant generalitzat, menys les activitats essencials, entre d'altres, evidentment, tot el que té a veure amb el sector sanitari, però també, doncs, per exemple, la recollida de brossa seguirà, els mitjans de comunicació seguirem, també el tema de seguretat, cossos de seguretat i protecció privada i d'altres, En parlarem aquests dies, perquè això entrava en vigor avui, però ja han donat una moratòria de 24 hores, és a dir, avui entre, però si resulta que per poder realitzar la teva tasca els propers dies des de casa, avui has d'anar a la feina per acabar-ho de preparar tot, perquè no sé per què aquests comunicats els estan fent en cap de setmana, doncs avui encara hi pots anar, a la feina. És a dir, si necessites anar a la feina a instal·lar un programa informàtic perquè et permeti després des de casa connectar-te, o has de deixar l'ordinador engegat, o has d'agafar documents, arxius, etc, etc, avui encara ho pots fer. Demà ja no es podrà. I ull amb això, a veure si ho tenim clar ja, quedem-nos a casa, queda't a casa, que sí, que n'estem tots ja cansats, però queda't a casa, és la manera. El que sabem és que ara el que comencem a fer a partir d'ara no ho notarem fins d'aquí dues setmanes. Per tant, que no ens enganyin les xifres d'ara. És a dir, si d'aquí tres dies comença a baixar o a pujar, no jutgem el confinament total perquè no té relació encara. Fins d'aquí dues setmanes. Fins d'aquí dues setmanes. Abans de parlar del coronavirus, mira, perquè vegueu que el món segueix girant, el sol segueix sortint i tot segueix igual. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Protecció Civil ha confirmat que ahir diumenge es va registrar un terratrèmol de magnitud 2.4 amb epicentre a la comarca de la Cerdanya, concretament a prop de Meranges. No ha provocat danys i no es té constància que hagi estat percebut per la població, afortunadament, però el seisme es va produir ahir quan faltaven 8 minuts per arribar a la una del migdia. Només ens faltaria això, ara, un terratrèmol o qualsevol altre desastre natural. Només ens faltaria això. Recordem que des d'avui hi ha en marxa el tema del confinament, però que si has d'anar a la feina perquè doncs, t'han avisat en cap de setmana i evidentment no has pogut ni deixar l'ordinador engegat o haver de recollir documents per treballar des de casa, doncs que avui encara et pots moure, demà ja no. I també recordem que el Departament de Salut va confirmar ahir diumenge a la tarda que en les darreres hores han mort 4 persones més amb coronavirus a les comarques de Lleida, 3 a la regió sanitària de Lleida i 1 a la de l'Alt Pirineu i Aran. Amb aquestes són ja 44 el total de víctimes a la demarcació. El departament també ha informat de 76 casos positius nous i la xifra total d'infectats s'eleva a 680. D'aquests nous positius, 64 s'han confirmat a la regió sanitària de Lleida i 42 a la regió de l'Alt Pirineu i Aran. Hi ha 258 persones ingressades, 47 de les quals estan a l'UCI. Així mateix, en les darreres hores, 11 persones han estat donades d'alta, una xifra que cada cop creix més i que també ens agrada moltíssim poder donar. L'associació Talma confirma 4 nous casos de coronavirus als habitatges de l'entitat de Juneda i arriba als 11 positius. Es tracta de 3 professionals que es trobaven en aïllament preventiu i d'una persona usuària de l'entitat. També el Consell General d'Aran confirma la mort d'una persona de 92 anys per coronavirus que estava ingressada a l'Hospital de Viella. L'Aran registra 5 nous positius del Covid-19 i ja n'acumula 52. El ministre de Justícia i Interior i el secretari d'Estat d'Andorra donen positiu a la prova de coronavirus. Tots dos estan aïllats a casa seva. Recordem que hi ha 4 víctimes mortals i que els casos positius pugen dels 300. L'Ajuntament de Lleida demana al govern de l'Estat la suspensió del pagament de lloguers. La mesura ha de permetre donar aire a famílies, empreses i negocis que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos. Recordem que demà dimarts duran a terme un ple a l'Ajuntament de Lleida, entre d'altres coses parlarem d'això. I també la vicepresidenta de la Diputació de Lleida ha rebut l'alta hospitalària i continuarà en aïllament durant 15 dies més. Estefania Rufac feia 4 dies que estava ingressada per coronavirus a la Clínica Montserrat. I The Covid Game és un nou videojoc per ajudar a fer entendre la importància del confinament als més petits. Un mestre de secundària de la Seu d'Urgell dissenya l'eina divulgativa disponible per ordinadors, mòbils i tauletes. Per tant, la podeu buscar, The Covid Game, per parlar d'aquest tema amb els més petits en l'àmbit en el que se senten còmodes i que els agrada més, que és a través d'un videojoc. L'Ajuntament de Tremp cancel·la la Fira Pallars Terra de Corder prevista pel mes de maig. L'estat d'alerta per coronavirus fa impossible l'òptima organització de les activitats previstes. Fixeu-vos que estem parlant del mes de maig, però com ja avançàvem la setmana passada, les coses no s'organitzen d'un dia per l'altre. I, per tant, podem veure cancel·lacions com ja aquesta, per exemple, o d'altres històries. Recordem que el mes de maig és important a Lleida. Tenim la Fira de Titelles, que finalment també ja s'ha cancel·lat. Tenim la Festa Major de Lleida, el segon cap de setmana de maig. Tenim Moros i Cristians, el tercer cap de setmana. I tenim l'Aplec del Caragol. Són esdeveniments molt grans que s'han d'organitzar amb molt temps d'antelació. Per tant, no seria estrany veure com es van cancel·lant activitats del mes de maig. I un pot dir, home, però si estem els darrers dies del mes de març, a punt de començar l'abril. Sí, però és que aquestes coses es organitzen amb molt temps d'antelació i, per tant, si no es pot garantir ara, no es pot començar a organitzar una cosa que no sap si es farà, que costa molt recursos i diners. I, per tant, podem veure cancel·lacions d'activitats del mes de maig. I l'Alt Urgell posa en marxa una xarxa telefònica de suport psicològic durant el confinament pel coronavirus. El servei compta amb una quinzena de professionals i, sobretot, està pensat per a la gent gran que viu sola. Us podeu adreçar, si sou, si viviu a la zona, al telèfon 973-355-605. 973-355-605. I et recordo que nosaltres tenim en marxa el nostre número de WhatsApp on ens pots enviar missatges de veu, missatges de text, 664-526-180, 664-526-180, amb un missatge de veu, per exemple, tan simple com com estàs ara mateix, com ho portes, com et sents, com ho veus, què has fet fins ara. T'has posat més a la cuina, per cert? Has provat aquella recepta que mai provaves? No sé, explica'm coses. 664-526-180. Això és el que ens pots enviar. O també suggerències. Escolta, m'agradaria que parléssiu d'aquest tema. Per què no truqueu amb aquesta persona perquè ens expliqui la seva vivència? El que tu vulguis. 664-526-180. Fem una pausa i de seguida anem directes a parlar amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No, anava a començar dient que anem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu director, però, aviam, no seria veritat la meitat de la frase. Sí que anem a parlar amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, però no anem cap a la redacció. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Anem cap a una redacció virtual. Això, no tenim nom de canvis, però que estem immersos des de fa dues setmanes. Què tal, com estem, Ricard?
El diari La Mañana, que, bueno, escolta, us heu trobat sense voler, igual que moltes altres empreses, amb el repte de traslladar la realització i producció de tot un diari de sortida diària feta des de casa, perquè divendres vam parlar amb l'Andrés Rodríguez, el vostre redactor en cap d'espectacles, i és l'única persona que està anant a la redacció allò per mantenir la cosa una mica oberta i tal, i anant una persona, doncs, no hi ha aquell perill. Tota la resta, francès, us heu hagut de reinventar i buscar la manera de fer-ho des de casa.
Exactament, un diari de, això ho comentava la setmana passada, un diari que té 81 anys i és el primer cop que es fa des de ningú, en aquest ningú haurem de fer entre cometes, perquè com diem ja l'Andrés Rodríguez de Retent, però pràcticament sense ningú a la redacció, tota la resta de gent estem treballant telemàticament, els fotògrafs no és evident perquè hem d'anar evidentment al lloc a fer les fotografies, i és un repte interessant i complicat alhora. Jo sempre fico com a exemple un exemple que molt clar i m'ha entrat tothom. Imagineu-vos si una persona de l'Horta de Lleida, de qualsevol partida de l'Horta, i que ven les seves tomates o la seva fruita, aquí al mercat de l'Horta Taula, que és aquí a Lleida, imagineu-vos. Sí. Que ara li diguessin, a partir d'ara has de vendre tot això a Amazon. I has de fer unes webs i ho has de fer automàticament. Ho podria fer? Sí, evidentment, sí. Ho podria fer. Però no seria el mateix. Doncs ens trobem una mica amb aquesta tesitura. Nosaltres podem fer un diari automàticament des de casa, sí, el fem cada dia, però dic-me, ara bé, la coordinació és complicada, perquè no estem preparats per fer això. Ara bé, com no n'estem nosaltres, no hem estat tampoc ningú i ens hem de reinventar. I potser fins i tot quan acabi tot això no haurem après alguna cosa.
Home, jo estic convençut d'això, eh? De totes maneres, Francesc, els quioscos on es ven premsa ha estat considerat doncs una activitat essencial, per tant, el diari La Mañana el podeu anar a comprar cada dia al vostre punt de venda habitual. Però recordem que des d'avui no es pot sortir al carrer si no vas a treballar en una activitat essencial, a part d'anar al supermercat. Per tant, el diari La Mañana, des de pràcticament el primer dia, el pots llegir en la seva totalitat de manera totalment gratuïta des de la seva web, www.lamañana.cat, amb NY, lamañana.cat, i des d'allí doncs, ja trobaràs els banners, els enllaços, on t'expliquen com et pots descarregar cada dia la Mañana de manera gratuïta amb una iniciativa que és pionera i no seguida a les nostres comarques de responsabilitat per l'accés a la informació.
Bé, sí, és una cosa que vam implementar fa 15 dies i que d'alguna manera continuem així, no? Són uns dies complicats, no? A veure, vas pel carrer, veus, la gent està preocupada, la gent sí. Està, veus, que és normal, no? Estem, aquesta majoria de gent confinada, si no fas una feina d'aquestes que diuen essencials pel país, la premsa ho és i per tant hem d'estar cada dia explicant la realitat del dia a dia. Tu, Ricard, sempre em preguntes què serà notícia.
Sí, això, què serà notícia, bueno, déu-n'hi-do.
Pràcticament ja no ens ho cal preguntar, però imagina't, d'això del coronavirus en parlàvem des de fa ja bastant de dies. Primer perquè em començàvem dient, bé, això està molt lluny,
fins
i tot ho assimilàvem, te'n recordes, amb una grip, bueno, vas com la gripa, que al final no va ser tant. Jo crec que ens ha faltat a tots plegats molta informació del que és aquest Covid-19, no? D'aquesta Covid-19. Tots hem anat, i quan dic tots, vull dir fins i tot els mitjans de connexió, autoritats, món sanitari, tots hem anat una mica remolc del que passava, i el món de la sanitat, que s'ha de dir cada dia que estan tenint una feina brutal, són els nostres herois del dia a dia, estan allí primera línia, combatent aquesta enfermetat, també va coneixent també dia a dia com se comporta aquest virus.
Sí, sí, correcte.
Un virus que va mutant, que no coneixíem, que amb una persona es comporta d'una manera o d'una altra, i també van aprenent cada dia, al minut, com es comporta. No? L'altre dia explicava un metge que fins i tot aquest virus, quan li agafa amb una persona, provoca una resposta immunitària de la pròpia persona, diguéssim com si estigués sobreactuant el seu sistema immunitari. Molt més greu d'ara endavant.
Clar.
Per tant, ells ja calculen el risc-benefici d'aquesta acció. Si a un pacient li diuen que vingui, és que han revisat exactament el seu historial clínic i creuen que és imprescindible i necessari que hi vagi. Per tant, ells ho estan cuidant i truquen persona a persona, pacient a pacient, si cal que vinguin a la consulta, si cal que vinguin, han de vindre, i les consultes que es poden aplaçar perquè no són tan greus o es poden esperar, ells mateixos també truquen i diuen, senyor, vostè ja pot vindre el mes de juny, el mes de maig o el mes de setembre, perquè això ho podem aplaçar.
Clar.
Per tant, aquesta crida que fan els cardiòlegs, nosaltres ens hem fet això perquè creiem que és interessant també en aquest context, no? Perquè, evidentment, hi ha molt coronavirus, però si té un apendicitis o un
altre
té un
tret
de cor o un mal de panxa, parlant així, clar, és evident que també s'ha d'anar al metge, no? No només hi ha coronavirus, hi ha moltes altres patologies i que requereixen d'atenció mèdica, doncs requereixen d'atenció mèdica.
I tant. Doncs és una notícia, com us deia, vinculada a la situació actual, però que hem de prendre consciència. Vale, sí. No podem sortir de casa, estem confinats i tal, però un tema de salut, per desgràcia, sí. Doncs hi ha d'altres patologies que segueixen, i per tant,
I tant.
Si cal, si ha d'anar. Si no cal, no, evidentment, però si cal, si ha d'anar o trucar o res de saltar-se les visites programades. Ja ens ho diran, si no cal que hi anem,
Exacte, confiança total en aquest cas amb els metges, que són els professionals del sector,
correcte.
Que saben què s'ha de fer i què no, i a partir d'aquí, si el metge diu una cosa, doncs a creure-li, ja està, no hi ha més. Ricard, només un apunt que et volia fer, que sempre parlem en el futur, què serà notícia, què no serà notícia aquesta setmana, suposo que aquesta setmana estarem parlant molt també de si arriba o no aquesta corba, no? Oh. Si arriba amb aquest pic de casos del coronavirus.
Mira, estic passada, de corba fins dalt, eh?
Sí. La setmana passada es deia que aquí a Lleida igual podia tardar 15 dies en arribar aquesta corba, perquè aquest pic de casos, perquè sí. quan hi ha el pic de casos, estem que és el cim de tot plegat i és el moment que hauria de començar a baixar la cosa, no? Aquest moment esperat de començar a baixar. Sembla que Espanya s'està esperant per aviar aquest pic de casos, perquè comencés a remetre. Això no vol dir que no es multipliquin encara els casos per 10 i, lamentablement, les morts a causa del coronavirus. Però bé, caldrà veure també ara si aquestes mesures de confinament ja dictades fa 15 dies i que s'han endurit ara a partir d'avui, ja comencen a veure's en el que amb menys casos que arribin als hospitals.
Sí.
Això d'entrada. I després te volia fer un apunt. Nosaltres també avui, el dia de mañana, hem fet una mirada al passat. I t'explico. Hem publicat un reportatge, crec que és interessant dir-ho, del segle XIV. T'explico. El segle XIV, evidentment, no té res a veure. No, la comparació no es pot fer, però el segle XIV tota Europa es va veure assolada per una gran pandèmia, que era la peste negra. Uh-huh. Doncs el primer tractat contra la peste negra es va fer des de l'Estudi General de Lleida, de la nostra universitat.
Imagina.
Un metge, un professor de medicina, que es deia Jaume d'Agramunt, va fer el primer tractat contra la pestilència, que avui fem tot un reportatge explicant-ho amb el document exactament. Era un tractat que estava dirigit als païs de Lleida, que li havien demanat com previndre's de la peste que estava assolant a tota Europa. I llavors Jaume d'Agramunt, fixeu-vos, es fa una sèrie de recomanacions tan actuals com renteu-vos les mans, mantingueu la higiene, no freqüenteu llocs on hi hagi molta gent, llocs tancats, etcètera.
No.
Però són mesures que en el segle XIV estem continuant implementant.
I el tema de la higiene al segle XIV suposo que era més complicat, però exactament. Ja remarcaven, i l'altre dia ahir llegia un article on t'explicava científicament per què és tan important netejar-se bé les mans amb aigua i sabó, i es veu que el sabó directament ataca el recobriment del virus i l'acaba matant. Diu que fins i tot és més efectiu que no les solucions aquestes de gel hidroalcohòliques. L'aigua amb sabó. Ara, això sí, no amb 2 segons. Ens hem de rentar les mans ben rentades i tan sovint com faci falta. Però que és extremadament efectiu. A l'any 1918, el tema de la grip, aquella mal anomenada espanyola, també em van fer arribar un decàleg on el primer punt era la higiene de les mans, rentar-se bé les mans. O sigui que és una idea que va perdurant en el temps i que no ara, quan passi tot, no hem de perdre. Molt bé, doncs ho podeu...
Ricard, només un apunt. Parlaves de la grip, aquesta mala anomenada espanyola de l'any 1918, que va matar milions de persones des d'Europa. Un altre punt històric. Josep Pla va començar a escriure el seu quadern gris en aquell moment, que era una de les seues obres de referència. I aquella obra començava exactament així. Diu, 2 punts, comete. Com que hi ha tanta grip, han hagut de tancar la universitat. No sé si us sonarà, però va passar més o menys exactament el mateix cara.
O sigui que, tela. Veieu com es va repetint tot plegat? Si és que és com les modes. Tot acaba tornant.
Sí, la veritat, és cíclica.
Escolteu, això és superinteressant i ho podeu llegir a través de la web de lamañana.cat de manera totalment gratuïta. www.lamañana.cat i des d'allí, legalment i gratuïtament, ho podeu llegir. Per tant, és una bona notícia. Francesc Guillaumet, escolta, enhorabona per la tasca que feu.
Molt bé, moltes gràcies, Ricard.
Fins dilluns.
Soc Jordi Pérez, tècnic de l'emissora. Aquests dies d'estar per casa, escolteu la ràdio. Escolteu la COPE per estar ben acompanyats i ben informats. Ànims a tots, que nos en sortirem. Gràcies, amics, oients i clients.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia i els dilluns ja sabeu que anem a parlar amb la doctora Torrejón. Doctora, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
En fin, espero que todos bien, en casa.
Sí, todos bien, afortunadamente, bueno. Y gracias a Dios, todos bien.
Está a partir desde hoy y durante las próximas 2 semanas se ha endurecido un poco más el tema del confinamiento, endurecido desde el punto de vista de que ahora ya solo son los servicios esenciales los que pueden salir para ir a trabajar, poder salir a comprar podemos y debemos de hacerlo, pero lo mínimo posible. Y bueno, vamos a encarar dos semanas más de del tema de la cuarentena, confinamiento, etcétera, etcétera. Claro, ahora yo lo decía, y lo hablamos con la doctora, sobre todo no se os ocurra hacer como una cuenta atrás, oye, nos quedan tantos días, nos quedan, porque no sabemos cuántos días nos quedan.
No,
y eso es una trampa, ¿eh?
Sí.
Eso es un problema. Doctora, a estas alturas, ¿con qué tenemos que vigilar?
Hombre, tenemos que vigilar muchas cosas porque tú sabes que yo me ocupo principalmente del tema del adelgazamiento y demás, pero bueno, no es solo adelgazarse, nos tenemos que preocupar de nuestro bienestar general,
claro.
¿No? Y nuestro bienestar general es sentirnos bien desde el punto de vista salud, no engordarnos porque evidentemente nos va a repercutir en la salud, sentirnos...
Es que todo está conectado, ¿eh?
Claro, todo está conectado, sentirnos con ganas de hacer cosas, no dejarnos llevar por cuestiones negativas, no, es decir, por estas comunicaciones que nos van dando,
sí.
Por este día a día... que bueno, ya va dando un efecto acumulativo y entonces, bueno, pues como que la cosa, la olla, ¿no?, se va calentando cada vez más. Entonces, si me permiten, me gustaría comentar propiedades de nuestro cerebro que podemos utilizar muy bien, ¿no? Tenemos dos órganos muy importantes en nuestro cuerpo, el corazón y el cerebro. El corazón es lo que nos pone en marcha, lo que nos hace movernos, por así decirlo, ¿no? Por eso muchas veces se dice que hay que ponerle corazón a las cosas, ¿de acuerdo?
Sí.
Y el cerebro es el que dirige nuestro movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que no puede ir uno sin el otro. Es decir, yo me puedo poner en marcha, pero si resulta que no sé dónde voy a ir, pues me puedo caer por un precipicio. Entonces,
claro,
necesitamos poner corazón y necesitamos también guiar todo lo que van a ser nuestras acciones y lo que queremos y debemos hacer. Pues bien, ese cerebro, que es el que dirige dónde vamos, le gusta mucho ir en piloto automático, es decir, no cansarse mucho, ¿no?, en pensar las cosas. Si te das cuenta, conducimos en piloto automático, muchas veces llegas,
sí,
a casa y haces siempre las mismas cosas, ¿no? Es como que lo tienes ya automatizado y a nuestro cerebro no le cuesta trabajo. Pues bien, dentro de ese automatismo le resulta muy fácil irse hacia lo negativo, ¿vale? No vamos a salir de esta, como esta no ha habido otra.
Pero es verdad eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pudiendo
sí, ¿eh?,
pensar cosas buenas o malas, normalmente...
No, vamos a las negativas.
Sí.
Aquí influyen muchísimos factores, que no es el caso, ni tengo tiempo para poderlo desarrollar, pero es así, es decir, nos vamos hacia lo negativo. Y te decía, ¿no?, en esto, ¿no? No vamos a salir de esta. Yo de vez en cuando, a lo mejor, algún amigo me llama, oye, que me he enterado, que no sé qué. Yo, sí, no quiero nada negativo, solamente quiero cosas positivas, ¿no? Porque ya la cabeza de uno normalmente se va hacia allá, ¿vale? Porque es lo aprendido, lo recordado, en el caso pues del tema del peso, ¿no? Pues ¿por qué voy a empezar a perder otra vez peso si sé que me adelgazo y luego me voy a engordar? Pues yo sé que llega un momento que llego un peso y ya de ahí no paso, ¿no? Es decir, lo negativo nos viene automáticamente.
Por lo tanto, tener un poco de control, sobre todo a esto que pasa a veces sin pensarlo, pues nos puede ayudar. Por cierto, esto mismo, y evidentemente con más tiempo, lo podéis descubrir. Y además, según tu caso particular, llamando al 93414-3631, 93414-3631, que el teléfono te lo van a coger estos días igualmente.
Sí, además te voy a dar una primicia.
Sí.
Ricard, no programamos visita, evidentemente, pero aquellas personas que muestran de verdad un interés en poderse tratar con nosotros, yo las voy a ir, sin ningún tipo de coste, de manera completamente gratuita, las voy a ir siguiendo durante el periodo de confinamiento para poderle dar los consejos pertinentes para que se mantengan en el peso que están. Es decir, que ni engorden ni adelgacen, que se mantengan.
Pues ahí lo tenéis, ¿eh? 93-414-3631. Totalmente gratuito y habláis con la doctora Torrejón y sin coste. Oye, que esto a veces es el primer paso para solucionar esos problemas que a veces nos cuesta tanto dar ese primer paso. Pues vamos a darlo ahora, 93-414-3631. Hemos hablado, como siempre, con la doctora Torrejón. Doctora, que paséis buena semana. Nos
igualmente
escuchamos el lunes. Un
el
abrazo.
El lunes. Hasta luego. Adiós, adiós.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Anem a posar-li, ja ho sabeu, anem a posar-li somriures a les cares de la gent que prou falta ens fa. Mira, ja normalment els dilluns ja l'havíem col·locat aquí, aquest espai, justament per això, però darrerament anem a fer-ho, va, que la realitat, si te submergeixes massa amb tema xifres i tema notícies, acabes malament, eh? I hem de posar somriures a les cares de la gent, si us plau. I per això, doncs, home, jo tinc un bon aliat. Sí, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Això no ho canviarem, eh? Mira com baixa. No. Bueno, re, la... A la meitat, tot, mig, quasi, pràcticament et tallen, a la meitat. Fa massa soroll, aquest home.
Sí, no?
Sí.
No,
sí.
Bueno. No hauré de cridar tant.
En fi, tot bé, per cert?
De moment, sí.
Sí. Moment, sí. Estàs fent... Estàs començant a fer alguna classe, alguna connexió amb els teus alumnes?
Bueno, estamos en ello. A veure, ara aquesta... Ara avui ho sabrem, a veure si podem. Lo que pasa es que lo bonic és que te van enviar algun mail, això de que te van a faltar i aquestes
coses. Ah, pues molt bé. Molt
però
bé.
Després també te diuen que es passen el dia jugant a la Play. Vull dir, la cosa és que estàs una mica... No? Sí.
Escolta, et trobem molt a faltar, però tranquil, eh? No cal que ens manis res.
Però que bueno, que si comencem d'aquí dos mesos, pues no passa res,
clar.
No?
Bueno. Bueno, aquí el Joel Carnicer és tutor de quin curs? De sisè, de primària?
De sisè, de primària, sí.
Bueno, clar, doncs els de sisè ja cal que espavilin, que són canvi de cicle, vull dir que...
Clar, per això ens fa patir els professors, que hòstia... Ho fem malament, perquè volem anar a fer classe amb ells, clar. Tot, i que...
I, amb ells ja els hi va bé.
Sí, amb ja. ells contents, però, clar, nosaltres som més patidors. Bueno,
a veure.
Ja ho veus. En fi.
Vinga, va. Aquest,
ja saps?
Ja, a veure, entre, coronavirus a part,
sí.
Són uns dies on se generen notícies, si us busque bé... d'aquestes que sembla estrany que puguin passar, eh?
No, hombre, clar, això està claríssim. Vull dir, jo he trobat unes quantes en època que se li podria dir, no?, l'època sí. del coronavirus.
A veure, què has trobat?
Quan passi tot això, podem dir, te'n recordes d'aquella època que trobem aquelles notícies, sí, no? Diu que aquest l'ha vist tothom, segurament, és espectacular. Diu que un home se disfraça de perro para pasear durante la cuarentena.
Es muy bueno.
¿Vale? Digo, un hombre se volvió viral. ¡Ah, oh, qué rabia!
¡Viral!
¡Se volvió viral! ¡Oh, soporto! Un hombre se volvió viral por disfrazarse de perro para poder salir de su casa sin ser detenido por la cuarentena. ¿No? Y llavors tú lo veus, tú ves la foto, y llavors veus un hombre, ¿no?, disfrazado de vos, intentando pisar en los pozos. Aixecant la pota així i tot.
Que si no està molt àgil, tampoc l'aixequi gaire bé.
Que et diré que al principi et dona el pego.
Home, a veure, jo vaig veure una foto de lluny i dius, bueno, vale. Però, clar, la segona pregunta és, podia buscar algú que el baixés a passejar? Perquè, clar, el gos sol, al final potser el posaran a la canera.
Però encara és indicat.
Que soy un hombre.
Jo no sé, que soy un hombre. Jo no sé... Jo no sé què és més incòmode, no? Perquè potser estàs més còmode a casa que sí. No anar a passejar pel carrer a quatre potes.
A més, i... clar, és que ha d'anar a quatre grapes, perquè si vas dret ja per tota la gràcia.
Clar, per això et dic, no? Que ho trobo sensacional que diguis que sigui sortir 100 metres, no? Necessito. Bueno, en fi, el disfarce de gos, vull dir que si voleu disfarçar-vos de gosos per saltar la quarantena, podeu fer-ho. Però quasi millor que no, ja, perquè ja,
sí.
Que es va endurir tot una mica més,
sí.
O abans d'ahir, dissabte, crec. I... Vinga, més coses, que això està... Com ja sabem que a Anglaterra ara mateix els comença a rebentar la cara, això, i el Boris Johnson, el president d'Anglaterra, sí. Ja saps que havia dit que no...
Nada.
Això és una tonteria i tot... després ell va agafar el Covid,
sí.
I ara tenim una notícia espectacular que ara comencem, que diu que el padre de Boris Johnson pide la nacionalitat francesa. Vale? Así que jo crec que quan arribes al punt de que tu un pare demana una altra nacionalitat perquè s'avergonyeix de tu.
Però és que aquest...
O sigui,
aquest home, el Boris Johnson, aviam, o estava molt alterat darrerament. Home, la cara que té, almenys a les fotografies, allí allò mig despentinat sempre i aquella cara alterada. No sé, no sé, aviam, no, tampoc podem prejutjar per una imatge.
I la gent està fent qualsevol cosa, per poder sortir, que jo no entenc això, perquè recorda't en la ironia, no? A mi ja saps que em fa molta ràbia les frases de «Oi, otra vez lunes, qué pena»,
sí,
no? Sí. O així, i ojalá pudiera estar en casa con mis hijos, no? I aquestes
coses. Sí.
Arriba i jo és que sento pels balcons, i això no és broma, sento pels balcons. Hòstia, estic fart de la canalla, és que no sé quant. A veure, pues no sé si cosa que hauries d'estar contenta o content.
Clar.
De tenir-los aquí.
Però veus, sempre ens queixem del que no tenim.
Del que no tenim.
Encara que el que ara tenim és el que desitjàvem fa 4 dies... I llavors desitjàvem el que tenim ara. És curiós, això, eh?
Sí. I ojalá pudiera ir a trabajar. Bueno, no sé.
Clar.
Que t'has pensat bé, això? Bueno, venga, va, més coses. Aquesta notícia és surrealista i curiosa a la vegada. A mi m'ha agradat molt que diu que una mujer orina alcohol a pesar de no beber.
Caram.
¿Vale? Diu, jo quan ho he llegit he dit, ja, claro.
Sí.
Una mujer de 61 años ha sido diagnosticada con una enfermedad nunca antes vista después de que los médicos descubrieran que estaba orinando alcohol sin haber bebido una sola gota. Y me imagino de quin tipus, ¿no? Com si destilat o Malibu amb pinya o coses així, saps?
Uh-huh.
Saps? No sé, vull dir...
No. És estrany, no?
Diu que la paciente producía una cantidad sustancial de alcohol por levadura que fermentaba azúcar en su sistema urinario.
Bueno.
Seguido, no sé. Bueno, una notícia important. Aquesta sí que m'ha agradat, perquè crec que les empreses s'han de preocupar pels seus treballadors, com algunes estan fent i molt bé, i aquesta ho ha fet. Diu, el ISIS recomienda a sus terroristas no viajar a Europa por miedo al coronavirus.
Veus?
A ver. Sí, és gent sensata que es preocupa pels seus treballadors.
No, i los que estan en Europa, a veure, que és un tema molt, molt sensible, però va, el tocom des del punt de vista de l'humor. I los que estan en Europa, que no salgan de casa.
Sí, o sigui, a mi em fa molta gràcia perquè clar, se suposa que la gent de l'ISIS, en principi, quan fan un acte, s'immolen.
Sí.
S'acaben suïcidant o s'acaben matant dins de l'acte que es fa, no? Però clar, me fa molta gràcia perquè diu, no aneu, no, que us ficareu malalts.
No sigui cas.
Clar, no sigui cas que us ficareu malalts, clar, però si el comerido sempre és perdre la vida, no? Però bueno, és igual. Diu, el Estado Islámico ha publicado un artículo en el que insta a sus fieles a salir de la zona de la epidemia y no realizar ataques en Europa, al menos hasta que esté controlado el virus.
Yo
digo. ¿Vale? Y bueno, yo después decía así por el mundo, ¿sabes? Pero bueno.
Sí. En fi, bueno, són aquests sense sentits sense sentit. A veure, ja és sense sentit el tema d'atemptar, o sigui, ja és així de cru, però sí. Bueno.
Sí, bueno, me dóna temps de donar una altra notícia?
Sí, home, i tant.
Vale, pues venga, aquesta, per canviar una mica de tema ja, diu que muere un terraplanista tras lanzarse al espacio en un cohete casero.
Ah, sí, la vaig llegir, aquesta.
¿Vale?
Sí, la vaig llegir. Tremendo, ¿eh? O sigui... Sí.
No, endavant.
No, que el tema del terraplanisme arriba tan lluny que aquest senyor, que té milers de seguidors a tot el món, és curiós, eh? És curiós. Aquesta gent sosté que totes les imatges aquestes del globo terraqui rodó i tot això és fals.
Sí.
És un muntatge, tot això. I aquí el senyor, doncs, va dir que, bueno, basat en uns càlculs matemàtics, que amb una distància de no sé quants quilòmetres hauries de veure ja la curvatura si realment fos rodó el planeta. I ell deia que bueno, per exemple, si anava al desert de Nevada, no?, que hi ha molt tros, posaven una cosa lluny i deien, veus, com no. Però es veu que aquestes equacions, a més, és que o no les sabien fer bé o intencionadament les tenien fetes malament. I va dir, bueno, pues tranquils, que m'elevaré no sé quants metres i des d'allí faré unes fotos i veure que això és pla.
Això és pla.
Hosti, perdre la vida per això és que té delicte, eh?
Bueno, és la màgia del fet de l'ésser humà, no?, que es pot perdre la vida per les coses tonteries.
Però és que té delicte.
Mad Mike se feia.
Mad Mike.
Loco, Mike, que vol dir Mike Loco.
Això és com el Mad Max.
Sí, exacte. El salvador de l'univers, no? De que, no, bueno, en fi.
Vinga, va, tens acudit, per cert, per avui?
Sí. Ai, Déu meu. Sí. Diu que estos son dos, que se encuentran después de lo típico de mucho tiempo y tal. Y uno le dice al otro, digo, oye, digo, Manuel, digo, ¿tu coche es automático? Digo, bueno, digo, es manual. Digo, Manuel, digo, ¿tu coche es automático?
Venga, Joel, buena semana.
Buena semana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El inicio de semana nos deja datos esperanzadores en la crisis del coronavirus. La cifra de muertos, aun siendo muy elevada, es inferior a la del sábado y a la del domingo. Vemos también la evolución positiva de los contagios, donde se nota una disminución. Los infectados el viernes crecían un 14% y han ido disminuyendo progresivamente. Se ha subido durante todo el fin de semana hasta aumentar en las últimas horas un 8%, 6 puntos menos que el viernes. Todavía son demasiados, hemos superado la cifra de 7.300 fallecidos, aunque el crecimiento más notable vuelve a ser el de los curados, hay ya más de 16.700. Son datos que acaban de analizar los responsables técnicos del gobierno en una comparecencia con una ausencia destacada. No ha estado el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus, Maribel Sánchez.
El dato positivo que hoy hemos conocido es que empezamos a notar un cambio de tendencia. Después de 5 días de contagio sostenido, hemos llegado a los 85.195 contagiados, 812 más que ayer y 7.340 muertos. Es lo que el general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamaba salir del núcleo de la tormenta.
Estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta, pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda siempre la siempre complicada fase del aterrizaje.
Además, han sido dados de alta 16.780 enfermos y otros 46.600 pacientes siguen hospitalizados. El mayor temor en nuestro país es ahora la situación de las UCIs en los centros hospitalarios, con un total de 5.231 pacientes ingresados y con comunidades como Madrid y Cataluña con hospitales desbordados, como explicaba la doctora María José Sierra, que hoy sustituye, por cierto, al doctor Simón, que ha dado positivo en una primera prueba de coronavirus.
No nos cansamos de repetir que hay que cumplir las órdenes del estado de alarma, no es cuestión de que nos gusten más o menos, de ahí que nos repitan cada día el número de sancionados y de detenidos por saltarse las normas. Tenemos demasiados ejemplos. Hoy hemos conocido que en La Coruña la Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 82 años que estaba con su bicicleta a más de 10 kilómetros de su casa. El octogenario está en forma, pero no puede salir de su casa. Además, una mujer ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por incumplir reiteradamente el confinamiento. En cuestiones de seguridad, atentos a la advertencia que lanzan hoy las fuerzas de seguridad. Va dirigida a las personas mayores o a aquellos que estén solos. Aprovechando esta situación extraordinaria, crece el número de falsos técnicos o similares que se presentan en casa para robar, Juan Baño.
Efectivamente, los delincuentes, Antonio, simulan ser médicos, repartidores de mascarillas, un comercial, cualquier excusa. Lo advierte el comisario José Ángel González, director adjunto de la policía. Se están recibiendo denuncias en la última semana en la sala del 091. No abra la puerta, vienen a robarle.
No abran la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. El delincuente utilizará cualquier excusa para intentar entrar en casa. Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes.
En las últimas horas, Policía y Guardia Civil han practicado 84 detenciones. Sigue estancado el número de denuncias.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el cierre de toda la actividad no esencial para la economía, Antonio, ya se está notando en cifras como el consumo eléctrico, que se ha reducido más de un 10% con respecto al pasado lunes, cuando comenzábamos la segunda semana de confinamiento. Hay industrias que han reducido en un 90% el consumo de electricidad desde el decreto del estado de alarma. Salvamento Marítimo ha rescatado a 30 personas, entre ellas un bebé, que trataban de llegar a las costas de Gran Canaria. En lo que llevamos de estado de alarma, han arribado a Canarias 9 pateras con 277 personas a bordo. La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre por robar a punta de cuchillo en un establecimiento de la ciudad, y en Calasparra, en Murcia, también ha sido detenido un joven de 24 años que asaltaba a sus víctimas en plena calle de la ciudad para robarles.
Y los medios de comunicación japoneses que ponen fecha ya a los Juegos Olímpicos, José Luis Corochano.
Lo ha hecho la televisión pública japonesa y el periódico de gran difusión Nikkei. ¿En qué fecha sitúan los Juegos, Ángel García?
Pues muy parecidas a las de este año, lo ha dicho el periódico japonés Nikkei, aunque eso sí, el comité organizador sigue negándolo, dice que todas las opciones están abiertas, pero hablamos del 23 de julio al 8 de agosto, es decir, exactamente un día antes de lo que estaba previsto en este 2020, y la explicación es muy sencilla. Los Juegos Olímpicos, o concretamente la ceremonia de inauguración, siempre es un viernes, es decir, 23 de julio de 2021, y siempre terminan en domingo, es decir, 8 de agosto de 2021. Es lo único que falta, fijar las fechas y a partir de ahí empezar a gestionar el resto de temas pendientes, como la Villa Olímpica, mover los calendarios, por ejemplo, del Mundial de Atletismo y del Mundial de Natación y demás trámites, pero lo importante es que la fecha van a estar fijadas en breve. El diario Nikkei ya se lanza a confirmar lo que era un secreto a voces en la prensa internacional, 23 de julio, 8 de agosto.
Y en medio de tantas cancelaciones y aplazamientos, estamos pendientes de otro gran evento que se disputa en el verano, el torneo de tenis de Wimbledon, Daniel Asenjo.
Sí, Dirk Hirdo, vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, ha dicho en Sky Sports que esta semana se hará oficial la cancelación de Wimbledon. El Gran Slam de hierbas se iba a disputar entre el 29 de junio y el 12 de julio. Recordar que Roland Garros tomó la decisión de aplazar su torneo a septiembre, no de cancelarlo, como parece hará el torneo británico.
En el fútbol español la noticia sigue siendo, o siguen siendo, los expedientes de regulación de empleo. Recuerden, Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Deportivo Alavés ya lo han anunciado. En el Barcelona, el caso concreto es que las secciones del Barça han dado toda su ok, salvo el fútbol, que todavía no ha confirmado que está de acuerdo con el ERTE.
José Luis Stam, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
En el espejo hoy nos acercáis a una realidad que no queremos dejar pasar por alto. Varios misioneros españoles están contando a través de cartas ¿cómo empieza a afectar el coronavirus a las comunidades en las que sirven?
Son varias historias, entre ellas la de Domingo García Hospital, un sacerdote de la OXA en Piura, Perú, donde la inmensa mayoría de la población sobrevive con el trabajo informal al día. En la parroquia tiene funcionando 5 comedores para las familias más vulnerables. Y desde Brasil, el sacerdote de Getafe, Alberto Íñigo, usa las redes sociales para mantener con sus parroquianos una hora de adoración al Santísimo, también el rosario y la misa. En Santiago de Chile, Álvaro Chordi, de la asociación ATSIS, ayuda a los inmigrantes y personas sin techo en estos momentos de emergencia en la parroquia de San Saturnino. Y en Mozambique, el misionero somasco Carlos Moratilla se las apaña para mantener un hogar para niños de la calle. Son historias que se pueden seguir en la web de Obras Misionales Pontificias y que vamos a ampliar en un ratito en El Espejo.
El Espejo, hoy más viajero que nunca, José Luis. Gracias. Ahora aquí sigues con la compañía de Mediodía COPE.
Mis días.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Espero que tot bé allí des d'on ens escoltis, perquè ara revisant les opcions des d'on ens pots escoltar, pràcticament engloba a tot el planeta, sobretot si, això sí, has de tenir internet, això sí. Però vaja, ens pots escoltar des de molts llocs, des de les comarques de Lleida, doncs a través de les nostres freqüències modulades, de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, la Ona Mitjana, però també ho pots fer a través de cope.es. Te pots anar a la web cope.es i allí mires l'emissió d'ara, tries l'emissora de Lleida i ens pots escoltar des de tot el món. I si t'és més còmode, doncs et pots descarregar la teva aplicació gratuïtament al mòbil i escoltar-nos des d'allí, perquè allí també pots triar l'emissora de Lleida. 8 minuts per sobre de la una. Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Lleida. Avui dilluns 30 de març del 2020. Com deia abans, ja vam entrar a la primavera, ja hem canviat l'hora, la matinada d'aquest dissabte i diumenge. Em fa gràcia perquè vaig rebre bastants correus electrònics d'empreses i d'agències que explicaven com no ens havia d'afectar aquest canvi d'hora amb el confinament. Jo, vaja, francament, no sé fins a quin punt el canvi d'hora quan estàs confinat a casa, tot i que puguis teletreballar des de casa, pot arribar a ser un problema que s'hagi de tractar tant, però vaja, es veu que hi ha gent que creu que sí i t'ofereixen doncs, els serveis per assessorar-te, etc, etc. I la tercera cosa que ens farà ja creure definitivament que estem arribant a la primavera, o que ja hi hem arribat, és que estem a març, però que el dimecres serà 1 d'abril. Ja, 1 d'abril, dimecres. Aquest diumenge, per cert, és diumenge de Rams, aquest diumenge vinent. I la setmana vinent és Setmana Santa, que la viurem i ens hi hem plantat d'una manera estranyíssima, però el calendari és aquest i és així. O sigui, aquesta setmana que estem vivint, avui dilluns, és la que ja estaríem preparant qui pogués i qui ho tingués planejat, doncs marxar de Setmana Santa a la setmana vinent. Però no serà així. Estem de confinament, amb la Setmana Santa inclosa, i veurem si no s'allarga doncs, 2 setmanes més, perquè avui comença el confinament total, en el que ja només poden sortir de casa per anar a treballar les activitats essencials. Avui hi ha una moratòria de 24 hores perquè doncs, la gent pugui anar a la oficina o a l'empresa a deixar els ordinadors engegats o a fer doncs, alguna cosa que li permeti aquests properes 2 setmanes seguir treballant, però vaja. Serveis essencials, tots els relacionats amb la sanitat, evidentment, també la recollida de brossa, també tenim tot el tema de cossos de seguretat i els mitjans de comunicació i també els serveis de meteorologia, que ja us dic sempre que són molt més importants del que sembla. A més, la informació meteorològica és aquella que té sempre el pic d'audiència, l'escolta tothom. I nosaltres a Lleida tenim el nostre meteoròleg, que està a l'Observatori Meteorològic de Lleida, Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, com te sents, això? Com sent això de ser activitat essencial?
Bé, sempre. L'únic que passa és que algunes coses estan complint, que sempre he dit jo, és que tots els dies de l'any són iguals,
sí.
I són iguals per tots els animals, tots els éssers vius, per nosaltres mateixos. El que passa és que teníem molt capficats el cap de setmana, hem de canviar de xip, doncs pues mira, ara tots els dies són iguals.
Sí,
i el
sí.
temps tots els dies són iguals, i totes les hores, bueno.
Escolta,
passa que aquesta situació sí que ens farà reflexionar de com visquien abans, una mica al marge, ignorant algunes coses, no? Aquesta situació ens farà fer un pensament de cara al futur.
Estic mirant, Armando, les xarxes socials per entrar ja en matèria de meteorologia, la nevadeta que està fent o què ha fet a la zona de la Vall d'Aran, per exemple.
Sí. La Vall d'Aran ha nevat força, en Viella 15-18 centímetres, portant 18 litres per metre quadrat, està a 1 sota 0, i en cotes altes del Pirineu les temperatures són molt gelades, 5 a 9 sota 0, però clar, ens hem d'anar a 2.500 metres d'alçada, es pot, bueno, són temperatures molt sota 0 a dalt, està nevant, la cota de neu està per sota dels 900 metres, fins i tot ha fet nevadetes en algunes muntanyes fora del Pirineu, no? entre Lleida i Tarragona. De moment seran testimonials, no sembla que siguin importants. Mm-hmm. I fins i tot la nevada, si s'ha de fer, seria avui, vespre, nit, matinada, demà, com molt, però després la tendència és a pujar i a vindre molta aigua. El 1 d'abril que has dit tu, em sembla que serà un dia passat per aigua. Els dos primers dies d'abril i estos dos darrers de març, bueno, ens hem d'oblidar que és primavera, perquè sí que hi ha un canvi de temps important. Ara ja no tenim aquestes temperatures tan baixes, 8,5 a Lleida. No hi ha cap població de Lleida que estigui per sobre dels 10 graus, i el Pirineu estan per sota dels 3 graus, és la Segur-Gel 3 graus, el poble de Segur-Cin 3 graus a Sort, i el 1 sota 0 a Viella. Bueno, hem de seguir així, ens hem tapats. Aquest vent, si surts al carrer, veuràs, nosaltres hem de sortir a veure els núvols cada 3 hores, al llarg del dia unes 7 vegades, en el qual sí que mirem el cel i sentint l'aire fred.
La sensació tèrmica és inferior al que marca el mercuri.
Exactament, a la temperatura que està fent, perquè està bufant una mica, no és massa fort, però 15-20 km per hora d'aquest vent fresquet, sense sol, pues dona més sensació de fredor. Bueno, estos 4 dies sí que ens anirà bé, ens ajudaran a estar confinats, no tant com ahir diumenge, si ens recordem, la tarda va ser d'escàndol, super maja, amb 20 graus, sense vent, sol tot el dia, ahir van tindre tant sol, va equivaldre el 8 de setembre. Van tenir un dia tantes hores de sol com el 8 de setembre.
Imagina't.
No van poder gaudir més que des de les terrasses i balcons, no? Però bueno...
Bueno, és una manera, i els experts recomanen, sobretot, que no sigui darrere el vidre, perquè si no els raigs ultravioletes no hi passen, per tant, que no ens pensem que, mira, ens posem darrere del vidre i ja ens toca el sol. No, ha de ser que ens ha de tocar directe una estoneta, 10-15 minuts.
Molt important la ventilació, també d'obrir les finestres. Fins i tot estava llegint en temes d'això del coronavirus, que a vegades en l'aire no es transmet, però si n'hi ha molta concentració, diguem, en un lloc on dins dels hospitals, als llocs on se canvien de roba, on s'ha de ventilar per disminuir, perquè l'aire... El virus és sempre la ventilació, és molt important, i la radiació ultraviolada també, si podem prendre el sol, sobretot a partir del 3 d'abril, que farà molt més sol, i que ja tindrem un canvi de temps de cara a la setmana següent, doncs sempre va bé.
3 d'abril és portes del cap de setmana, divendres vinent, en parlarem, per els propers dies, fred
propers
i aigua.
Tenim, sí, cels tapats, més aviat, poca pluja i poca precipitació a la meitat sud de Lleida, fins a finals de les darreres hores de març, a finals de demà, sí que ja començarà a ploure més quantitats d'aigua. La immensa majoria de les precipitacions se donaran a la costa, al litoral i al prelitoral, perquè després tindrem una situació més de llevant i allí plouria força litres, no tant a les comarques de Lleida, i quan passi a situació de llevant entre el 31 i l'1 deixaria de ploure i de nevar al Pirineu, és a dir, perquè ja serien més les comarques. Però tenim per davant 4 dies, els dos primers més frescots, més freds, sobretot al Pirineu, sota zero, i després 1 i 2 d'abril ja amb més humitat, més pluja, cel tapats, però temperatures una mica més altes. Més altes, però vol dir sobretot les mínimes, no farà tan fred. De moment, dos dies frescos. I avui poca pluja, algunes gotes disperses, poc importants a les comarques de la meitat sud de Lleida, i aquesta neu que està caient a la Terra Gorza, a la Vall d'Aran, sobretot al nord del Pallars Sobirà, són les comarques que més estan nevant, i també se m'oblidava la Vall Fosca, que allí està nevant força.
Molt bé. Doncs, Armando, parlem demà i seguim amb aquesta informació meteorològica. Clar que sí.
Molt bé.
Cuida't.
Fins ara a tothom. Fins demà. Adéu.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted, nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem camí cap a 2:15, ho fem amb la sintonia i, evidentment, amb la presència via línia telefònica del Joan Ramon González per parlar del nostre espai dels bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bon dia, Ricard. Què tal? Estàs... tots els agents? Estàs... desitjo que estiguin ben confinats, sí, i suportant-lo bé.
Estàs bé, eh? Estàs tot
sí,
bé.
De moment, tot bé. Sí, de moment aguantant, i tu també. Sí. I tu, com ets una senyora que saps de primera necessitat...
Som essencials, eh?
Exactament. No, no. I
aviam... ens en riem i les coses com siguin, però hi ha moltíssima gent que ens està escrivint missatges i que ens dona les gràcies per entretenir-los i per donar-los informació de primera, mà i veràs de les comarques de Lleida, perquè clar, correcte, si no, doncs a vegades es queda una mica coix el territori.
Correcte, sense cap dubte. Si mires el que són les televisions, per exemple, no diguem, encara que digues la catalana, normalment te quedes en un pap.
No, sí, de Lleida res.
De Lleida
poca
res,
cosa.
Per això. Llavors has d'anar a lo local i aquí estàs al dia. Tant la premsa com els mitjans o les ràdios són els que et salven, i tant.
Clar que sí. Joan Ramon González, fes-me memòria. La darrera setmana, dilluns passat, estàvem parlant de...
parlar de les pestes.
De cites històriques, sí.
De les pestes, i van dir que precisament avui al diari de la mañana també hi surt una referència que el primer tractat que tenim sobre com se podia curar la peste, escrit en llengua original, no en llatí, és escrit a Lleida al 1348 per un metge que estava a Lleida, a l'Estudi General, a més com a professor, i que es deia Jaume de Gramont. Aquí hi ha un error, ja ho van dir l'altre dia, de que a vegades se diu de Gramont, però
correcte,
sembla que no té res a veure, perquè ve d'un topònim que hi ha a la Provença i que seria a prop de Montpellier, per aquella zona d'allí, que és Aigramont, ja ho diré bé, Aigramont, que seria el cognom d'aquest personatge que tindria aquesta descendència. Recordar que com el manuscrit que es conserva a la parròquia de Verdú va ser trobat pel Enric Arderiu a l'any 1909, d'aquí ve una mica a vegades també la confusió de que Jaume de Gramont és de Gramont i no de Gramont, per la proximitat que hi ha relativa també entre Verdú i Agramunt. De fet, inclús a Lleida tenim un carrer a Pardinyes que està dedicat a Jaume de Gramont.
Ah, correcte, i doncs és aquest, oi?
Sí, correcte,
amigo,
dedicat a aquest personatge, però que el bo seria, penso, com en les reproduccions que s'han fet del seu manuscrit, que aparegui Jaume, és com s'escrivia en l'època, si no volen ficar-lo així, Jaume, però el cognom és el que no s'ha de traduir mai. Mm-hmm. Llavors seria el millor que es digués Agramont, i així es quedaria més correcte.
Clar. Parlàvem del que es deia... És curiós això, eh? Vull dir que això és una data històrica i va passar a Lleida, que a vegades se'ns oblida. Doncs expliquem-ho, si va ser a Lleida, nosaltres ho direm fins a la sacietat. Però, entre d'altres coses, Joan Ramon, és curiós perquè podem veure similituds molt... O sigui, unes quantes similituds amb la situació actual.
Sí, recordem que en aquells moments probablement és una de les pestilències o pestes més coneguda per la història, que és la negra, que es va dir així. Recordem que era la peste bubònica, que va tenir el seu origen a la Xina, i de la Xina llavors per les rutes no aèries, que llavors no hi havia avions, va vindre per la ruta de la seda, que era el camí que venia de la Xina cap a la Mediterrània, i d'allí va arribar aquesta bactèria, que llavors sí que és un bacteri, amb els vaixells dels venecians i els genovesos, va arribar a Itàlia, i d'Itàlia es va estendre per tota Europa, i d'Europa va acabar quan va arribar al final de l'Atlàntic, perquè Amèrica no estava descoberta, i Amèrica es va salvar d'aquesta malaltia. Va tardar 3 anys en recórrer aquest camí, aquesta malaltia, del 1347 al 49. Aquí a la Corona d'Aragó es va arribar al 1348, i és quan, abans de que arribés, quan estava per la Provença, els paers de Lleida van encarregar a aquest professor de la universitat que fes aquesta mena de prevenció escrita de com i què calia fer per evitar aquesta pestilència. És curiós per això, perquè fins llavors tots els escrits que hi ha de malalties d'aquest tipus estan escrits en llatí, i llavors vol dir que estan escrits per la llengua oficial i científica del moment, que era pels metges. Aquí a Jaume de Gramont, com és la paeria el que li encarrega el text, ho escriu en català, i és la primera vegada que tenim escrit com un tractat científic en llengua original, autòctona, vernàcula, i per tant, aquest sentit d'aquest doble mèrit en el que va escriure aquest personatge. El document solament se conserva un exemplar, que es va anar a parar a Verdú. Per què a Verdú? Doncs perquè els mossens, en aquella època molts, també venien a estudiar a la Universitat de Lleida, i probablement un dels rectors que va haver a la parròquia de Verdú va vindre a estudiar l'Estudi General a la ciutat, i bueno, un dels llibres que li va agradar o va tenir, doncs va fer una còpia, perquè llavors se feien manuals, i se'l va emportar, i casualment es va conservar en aquell arxiu. Si no fos per això, no el coneixeríem, aquest document que va fer el nostre pràcticament desconegut, Jan Peregramunt, perquè no sabem gaire cosa d'ell. De fet, és un document que després de que l'Enric Arderiu el trobés i el publiqués en el butlletí excursionista de Lleida, es va relligar perquè a motiu del segon congrés de metges de llengua catalana que es va fer el 1917, és a dir, es va cuidar i se va restaurar una mica, i és un document que té 14 fulls, és a dir, tampoc no és que sigui massa gran, i que fa 20 per 29 centímetres, és a dir, que són, bueno, pràcticament tamany mida foli, podríem dir, és que estan escrits a dues columnes, i amb lletra gòtica cursiva, que, bueno, costa una mica de llegir si no estàs acostumat, perquè és una lletra una mica més complicada.
Treballada, ben treballada.
I, bueno, molt treballada, és cursiva, eh? És cursiva, per tant, no és d'aquesta xula, és a dir, és cursiva, és, dir, és rapideta, per tant, els està una mica vessat per llegir-lo. Sobretosament, hi ha diferents obres que lo tradueixen, com la que es va fer per la Universitat de Lleida per comemorar precisament aquesta obra, en la qual es pot llegir perfectament, i reconèixer aquesta manera que tenia el nostre personatge del títol, que el títol exactament no es va conservar, perquè probablement al relligar-lo seria la primera part, la portada es va perdre, però sembla, per les referències que hi ha, que seria règim de preservació a la epidèmia o pestilència en mortaldats. Aquest seria el títol que donaria. Llavors, aquest règim de preservació de la pestilència, que és com se resumeix actualment i com se té, el que ve a dir, jo ho dèiem l'altre dia, en el total té una introducció, té un pròleg i té un total de 6 articles. Aquests articles en diferents capítols va desenvolupant una mica tota la teoria sobre el que és la malaltia en aquells moments que es podia saber, quina és la definició, quines són les causes que poden provocar, quins remeis se poden ficar, i curiosament de tots els articles hi ha un que fa referència, per començar potser val la pena de dir que ell què entén per pestilència, per aquesta malaltia. En aquells moments, com vam dir l'altre dia, no se coneixia l'existència dels virus ni dels bacteris.
Clar, és que posem-nos en situació. És correcte. Que comença a posar-se malalt molta gent, comença a arribar notícies que d'altres llocs també passa, comença a morir molta gent, però clar, què està passant?
Clar, clar, clar. Llavors, per això diu, llavors, quina és la conclusió a la que arriben? Que el que està contaminat és l'aire. En el fons no deixa de ser un sentit, perquè
bueno, és una bona observació, eh?
Una bona observació, però bueno, és a dir que per això l'aire se podreix, i si l'aire es podreix, els aliments se poden podrir, i si es podreixen els aliments, l'home o bé directament perquè agafa un aire que està podrit, o bé perquè menja o beu aigües putrefactes, pot arribar també a malaltir. És així de senzill, i per tant és senzill i complicat a la vegada,
sí,
no? Perquè llavors el que cal és evitar aquestes pestilències, i les pestilències fan referència a vegades també a les olors dolentes que tenen els propis aires, no? I precisament en aquest sentit vendria una mica aquest nom. Evidentment, ara sabem que no té directament res a veure, sí que a vegades podem saber, com el mateix Agramunt deia en algun moment, les referències de que s'ha de tenir cura dels llocs on hi ha acumulació d'escombreries, podrien dir, que fan mala olor, i que evidentment tots sabem que això no és massa bon ni massa sa, no? Per descomptat. En aquest sentit, en els primers capítols, el que fa el nostre personatge, inclús fa un estudi que després, fins pràcticament al segle XX, a vegades s'ha mantingut, que divideix els homes en 4 tipus. Per una banda, dius que estan los flemàtics,
sí,
aquells que són los que els agrada menjar i beure coses dolces, d'altres que són els colèrics, que els agrada menjar les coses més fortes, més agres. Després estan los sanguinis, que són els que sempre estan rient i estan més alegres personalment, és a dir, que fico una mica el que seria més la psicologia. I després estan els melancòlics, que els veuen tot trist i tot negre, no? Llavors, segons com tinguis el teu caràcter, pues, també ets més propici o no a tenir la pestilència. Això, evidentment, és una primera aproximació, evidentment que no la desenvolupa gaire, però no deixa de ser curiosa en aquest sentit, no? Llavors, el que comença a dir, en funció d'això, de que la pestilència, evidentment, lo defineix, que és, i ho diu literalment, dic que pestilència és mudament contra natura de l'air en ses qualitats o en sa substància. És a dir, dic que la pestilència és el canvi contra el que li tocaria de l'aire en les seves qualitats i en la seva substància. Per les quals les coses vivents venen corrupcions, en morts sobtades, en malalties diverses. I algunes determinades regions i en altres llocs que a vegades no es produeixen. Per tant, aquesta seria la primera definició que fa el Jaume d'Agramunt. En els capítols següents, aquest seria ja, estem parlant del primer capítol on fa tota aquesta introducció i parla una mica en detall d'aquest tema, comença a desenvolupar una mica aquests conceptes. Per exemple, la manera com s'originen aquestes pestilències, com s'originen aquests aires. I llavors, aquí comença a fer a vegades una mica de locubració, en alguns moments a vegades no deixen de ser una mica divertides, però a vegades, pues, clar, dius, pues, si estàs en un lloc més o menys que estigui amb bon aire, evidentment, pues, la pestilència no t'arribarà. Si l'aire és més dolent, pues, la pestilència t'arribarà. Mm-hmm. Clar, això és molt relatiu i molt difícil també de concretar, no? En aquest sentit, els aires aquests dolents o no tan dolents los agafe a vegades també en el sentit de que si són, per exemple, en l'època de calors, doncs s'ha d'intentar no estar massa a l'aire massa calent, perquè no és bo l'aire massa calent. Llavors, què cal buscar? Pues cal buscar llocs que siguin una mica frescos i, per exemple, pues aconsella ficar-se, si pot ser, pues en un celler, en un soterrani per dormir, però de totes maneres que estigui ventilada la cambra i, si pot ser, que aquesta ventilació no sigui cap al nord de les finestres perquè llavors és massa freda. Se li fa aquestes recomanacions.
Sí, poca broma, que tocaven bastant, eh?
Sí, no, no, per descomptat. Després hi ha una cosa que és elemental, diu, si fa molta calor i l'aire és molt calent, no portis roda massa gruixuda. És a dir, que porta roda una mica més tova. És a dir, que és una mica el que tots ara, evidentment, fem i sabem, no? I també el mateix amb les fenyes i l'exercici, si fa molta calor, doncs no en facis fenyes molt dures, perquè llavors te pot entrar una calentura i, evidentment, te pots agafar una pestilència indirecta perquè te pot perjudicar. Si estem a l'època de fred, doncs tot el contrari, evidentment, no? És a dir, porta roba una mica més gruixuda, dormem en habitacions que estiguin amb més caloreta, que puguis ficar una calor, i fes molt exercici si pots, perquè vés a casa, a part aquí també a vegades per gent aristocràtica i més, que a vegades està de més...
Sí, sí, sí.
Que facin exercici. I per les menjades el mateix, és a dir, quan fa molta calor, doncs menja coses fredes, menja més fruita, i quan fa més fred, doncs més caloretes i més carn. Quan fa calor no mengis tanta carn, perquè la carn és més fàcil que estigui també putrefacta o que estigui infectada a l'estiu, i a l'hivern pues, és més difícil que ho estigui. Per tant, reserva't una mica. De totes maneres, són consells molt bàsics, com tu deies molt bé, i que en el fons potser és la primera vegada que s'acaben per escrit perquè la gent els pogués...
Clar, és que, sí, sí, és que a més pensem que avui en dia, mira, fas un tuit o una història i ja està, tothom ho sap. Llavors, aquest exercici de, escolta, anem a escriure tot el que s'està dient, tot el que estem observant i que ens serveixi, doncs va ser, en el fons... una tàctica encertada, perquè després al llarg de la història doncs, ja venien una mica presos, per entendre'ns.
Correcte.
Que després d'aquests n'hi han hagut d'altres, i per tant s'hi han fet anar. Em van fer arribar el decàleg del 1918, el de la mala anomenada grip espanyola, i clar, surten coses que ja surten a llavors, i moltes que també surten ara, al de ara.
Correcte. No, el problema és aquest, que ja si al segle XV el nostre Jacques d'Agramunt ja deia coses, i ara al segle XXI encara estem fent algunes que dius, bueno, això a vegades sembla que no m'ha avançat en el que caldria, no, per descomptat.
Clar, clar. Si molt bé, doncs...
Estem malament de temps, no, ja? Vale.
Bueno, ja, sí, sí, ja...
Ah, no, sí.
Bueno, ja estàs fora, ja
estic fora,
està.
Ja. Bueno, doncs així, senyors, que bé, seguirem parlant de... Ja que és el tema una mica monotemàtic, però ja que tenim un personatge... de prestigi científic reconegut a casa nostra, pues, entrarem una mica més al fons en alguns altres aspectes, com pot haver afectat les pestilències en funció de com eren les ciutats, com eren els carrers i com eren les cases.
No, sí, la gràcia de tot això és que ho estem vinculant, si us hi fixeu, fins i tot amb l'època amb la que ens toca viure, amb històries de bocins d'història de Lleida, que aquesta és la gràcia.
Sí, no, exactament.
I ho hem de tenir clar, vull dir, amb coses... Sí. Bones i amb no tan bones, però és igual.
No, exactament. Sí,
Lleida està aquí present igualment.
Correcte.
Molt bé, Joan Ramon González, doncs escolta, cuida't molt i parlem dilluns vinent.
Pues el mateix, Ricard, i a tots els oients, pues endavant. Resistirem com toque, ja que és la cançó que dona força.
Vaja.
I al mateix temps, pues, evidentment, aguantar el màxim possible i força salut a tots.
Una abraçada.
Adeu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Semana Santa comienza en 13 junto al Papa Francisco. Desde el Vaticano, Santa Misa del Domingo de Ramos. El domingo por la mañana en 13.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Te imaginas vivir en una zona sin cal? Con mamparas cristalinas, grifería brillante, vajilla siempre impoluta. ¡Oh, qué gusto! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, set de innovación.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs camí cap a les 2 de la tarda, ja saps que ho hem parlat al principi del programa, avui parlarem amb la directora de l'Escola del Treball de Lleida per veure com es van adaptant, perquè van arribant doncs, a informacions molt amb comptagotes, però que, evidentment, igual que les escoles van ser els primers a tancar, també tot sembla indicar que seran els darrers en obrir, i, per tant, això el que fa és allargar el tema del tancament de les escoles. Clar, aquest tancament no són unes vacances, que això ens ho han explicat per activa i per passiva, ni pels mestres ni pels alumnes, que estan en edat d'aprofitar doncs, el temps. I més ara, vull dir, ja no és allò de que no tinc temps. Bueno, sí, de temps en tenim, des de casa, però de temps en tenim. Però clar, tot això suposa un canvi, un canvi total al nostre dia a dia i sobretot amb la manera d'afrontar-ho. Per tant, nosaltres cada setmana connectem doncs, amb diferents escoles i amb diferents famílies per veure com ho van adaptant. Avui donem la benvinguda a la directora de l'Escola del Treball, la Neus Caufapé. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
Primer de tot, tot bé? Estàs bé, eh?
Sí, sí, tot bé.
Molt bé.
Sortosament.
Era ja, perquè ho veiem llunyíssim, de fet ja ha passat dos setmanes i un dia, del 13 de març, en el que es van tancar les escoles, amb una situació que es va prendre el dia abans. Tot semblava indicar que es tancaria el dilluns, però finalment es va avançar i va ser divendres. Recordes el dijous com va anar?
Sí, ho recordo perfectament perquè, bueno, va ser... A veure, nosaltres teníem clar que potser tancaríem el dilluns, però bueno, ja feia dies que la cosa anava sonant, potser feia un parell o tres de dies, en la qual cosa ja ens vam anar preparant. I el que vam fer és, des de l'àrea TAC del centre, vam començar a preparar ja unes píndoles formatives per al professorat, perquè tingués accés a aquelles píndoles en el moment en què tanquéssim i pogués preparar-se per la teledocència i pel teletraball, no? Uh-huh. I com ensenyar des de casa. Vam fer aquestes dues píndoles, una de teledocència, l'altra ensenyar des de casa, i els hi vam posar professors que els atendria online en el cas que tinguessin algun dubte. El professorat va fer les píndoles formatives d'aquells que ho van necessitar, van consultar els dubtes que tenien i es van llançar a la piscina. Uh-huh. Això va ser el primer bon dia. El segon bon dia va ser quan el Departament d'Orientació d'Ensenyament, el Departament d'Educació, ens va enviar unes orientacions, que això va ajudar perquè ens va clarificar conceptes i sobretot ens va obrir la porta a alguns recursos que desconeixíem. Clar. Per tant, entre una cosa i l'altra, aquests 15 dies hem continuat fent la docència amb la màxima normalitat possible, però bé, ara ja la cosa pinta que serà més temps, i per tant hem de començar a gestionar els equips, que és el que estem fent en aquests moments.
Clar, suposo que és un repte des de la direcció, però també per cada docent, és a dir, per cada mestre, tutors i els que són d'especialitats, per a veure com comencem a gestionar, com comencem a marcar uns horaris, com ens comuniquem amb els nostres alumnes. Aquest és el gran repte, realment.
Aquest és el gran repte. La veritat és que... Fins aquí nosaltres estem convençuts, perquè ja hem parlat amb el professorat, que hi té, bueno, si dedica completament, de que estan donant continguts, que estan donant feedback als alumnes, que estan atenent-los en tot el que poden, però el que ens costa a la direcció és saber com tot això està funcionant, no? Clar. I en aquest moment és com posar ordre, no? I en aquest moment estem en aquesta tasca, o sigui, estem gestionant, avui hem tingut una reunió amb els caps de departament, i ja estem gestionant com assegurem que arribem a tot l'alumnat, que la càrrega que els donem de docència i la càrrega de feina és equilibrada i proporcionada, i sobretot el que ens inquietia més, el que ens preocupa més, és com esbrinar aquells alumnes que no tenen accés digital, com arribar amb ells i com atendre'ls degudament.
Clar. Escolta, a les mestres i als mestres, com els tens d'ànims?
Bé, la veritat és que avui, quan he parlat amb ells, amb tots els caps de departament, tots ells ja havien prèviament parlat amb el seu professorat, el professorat té el seu càrrec, i la veritat és que m'han donat molt bones notícies perquè estan tots bé.
Molt bé. Montse, com dèiem, clar, ara llançar-nos a fer prediccions és absurd, perquè és que realment ningú sap el que passarà, i insisteixo, cada vegada que veig en un mitjà de comunicació una persona que ens parla ja de la dichosa corba, de que ja aquest cap de setmana arribarem a la punta, de que no sé què, les prediccions que deien que divendres havíem d'arribar a la corba, doncs ja han fallat. Ara n'he escoltat unes altres que seran dimecres, que també fallaran, per desgràcia, i etcètera. En fi, dit això, ningú pot fer prediccions, però el que sí que està clar és que si avui entrem en confinament total de dues setmanes, després, anem a suposar que això funcionarà, els resultats es veuen a dues setmanes vista, després no podem passar de cop a tornem a obrir les escoles. Per tant, és el que dèiem. Ens n'estem anant tranquil·lament a data d'avui, com a mínim a unes quatre setmanes, com a mínim. Això vol dir tornar a les escoles. En el millor dels casos, la primera o la tercera setmana del mes de maig. Des del Ministeri, suposo que, bueno, s'ha insistit en el que a priori no s'havia de donar matèria nova. Això es deia al principi, quan se suposava que serien quatre dies i que no s'havia d'avançar. Ara ha canviat el discurs i ara es diu que, bueno, s'ha de buscar la manera per començar a avançar, perquè el tercer trimestre no ha de ser perdut.
Clar. Sí,
això és complicat, eh?
És molt complicat, però jo penso que ens en sortirem. A veure, el departament avui ha tret unes instruccions per primària, secundària i educació d'adults. Suposem que no tardarem massa en treure en unes altres per la formació professional, que és el nostre cas, però la idea és que la cosa ja ara va en la direcció de poder avançar i de refer una mica els criteris d'avaluació, no? O sigui, jo crec que, i tothom, des del Departament d'Educació estan treballant perquè ningú quedi enrere, i sobretot de que tots els alumnes puguin accedir i tinguin les mateixes oportunitats, no? Això és bastant difícil de poder lograr, però jo penso que anem en la bona direcció. L'ensenyament és un ensenyament molt competencial a la formació professional. Nosaltres el que intentarem és donar les eines perquè els nois i les noies puguin accedir al nou material i als recursos que els possibiliti anar avançant aquells que poden, i aquells que no tenen tantes eines per poder-ho fer, poder arribar per altres mitjans i poder lograr que quan s'incorporin, amb una mica més d'esforç, puguin arribar al mateix nivell.
Neus Cofapé, directora de l'Escola del Treball de Lleida. Anem a parlar d'un tema singular vostre, perquè vosaltres, en un dels vostres projectes, teniu una espècie d'Erasmus, per entendre'ns, on envieu a alumnes a fer pràctiques a l'estranger, bueno, pràctiques, exacte, perdó, a rebre
docència
i pràctiques a l'estranger, el qual és enriquidor per tres llocs. Un, per sortir, bueno, sortir de casa, aviam, per viatjar amb una cultura diferent; un altre, per formar-se en un altre idioma, i que per tant t'obligue també a millorar el tema de l'idioma, i després, doncs, fer les pràctiques, que també, doncs, ja entres al món laboral d'una altra societat, sí, i que t'ajuda a tenir un horitzó molt més obert. Hores d'ara, des de l'Escola del Treball, teniu a tres alumnes que s'han vist, doncs, estaven fent les pràctiques a Holanda, si no tinc mal entès, i que els ha enganxat aquesta situació al mig.
Al mig. Bueno, jo aquí trauria dos temes. El primer és el tema de les pràctiques. El tema de les pràctiques és un tema que també ens preocupa, perquè l'alumnat de formació professional ha de fer unes 350 hores, 400, de formació en centre de treball, el que s'anomena després pràctiques, no? Alguns d'aquests alumnes ja han pogut fer les pràctiques durant l'any, o les tenen bastant avançades, però n'hi ha d'altres que començaven ara al març i que acabaven al juny. Clar, què ha passat? Que aquests alumnes que començaven al març, perquè compacten, o sigui, en lloc de fer durant 6 trimestres tot el cicle, el fan en 5, i després fan les pràctiques a l'últim trimestre. Aquests alumnes ara s'han trobat que tenen molt poques hores de pràctiques. El Ministeri d'Educació ha dit que amb menys hores, o sigui, amb les hores mínimes de pràctiques podrien tenir el títol, però és que aquests alumnes no arriben ni a les hores mínimes. Clar. I això sí que ens preocupa molt als centres de formació professional. Estem a l'espera de que surtin instruccions al respecte. Pel que fa als alumnes que tenim a Holanda, nosaltres oferim un cicle formatiu que l'oferim amb una modalitat a quatre països. És a dir, durant un trimestre fan el cicle, la part del cicle, amb un centre d'Itàlia, el segon trimestre el fan amb una universitat d'Holanda, el tercer trimestre el fan a Lleida i el quart trimestre el fan a Portugal. Què ens passa? Que els alumnes que teníem aquest segon trimestre a Holanda els hi ha agafat tota la tempesta, els hi ha agafat al mig.
Al mig.
Total, que van treure el bitllet per tornar, però els hi van suspendre el vol. Els hi van canviar amb un altre vol, els hi van tornar a suspendre el vol. Clar, ells estan relativament angustiats perquè són alumnes que ja tenen 19 o 20 anys i, per tant, són prou autònoms i autosuficients, però el que no cal oblidar és que sí que les famílies estan angustiades.
Clar.
Per tant, hem fet tots els passos possibles perquè Assumptes Exteriors ens els repatriï. I estem en ello. O sigui, hem fet ja els passos i esperem que durant aquesta setmana els puguem tindre ja de tornada.
Clar. Normalment sempre acabem patint més els que estem a casa, sí, els que estem esperant, que
exacte,
no pas els alumnes que estan perfectament de salut, que això sí que ho teniu controlat,
sí,
que estan confinats també, però vull dir que a priori estan bé.
Estan bé.
El que passa és que entenc a les famílies que diuen, escolta, prefereixo tenir-los a casa, i com que allí també estan confinats i estan teletreballant i teleestudiant...
Sí. I ells tenen docència perquè el centre holandès ens ha assegurat que els hi fan docència, a més en tenim constància que els hi fan docència online, però clar, evidentment la podem fer tant a Holanda,
correcte,
com aquí.
Si correcte, és online, no? Si és online ho podem fer,
clar,
des de
qualsevol
lloc.
Clar, per tant, no, és absurd que estiguin allà, i més quan les famílies aquí estan patint.
Molt bé.
El problema ha estat, doncs, clar, que s'han trobat amb tots els vols anul·lats, tenen les maletes preparades, cada dia parlem amb ells, sabem que estan bé, però les famílies estan una miqueta nervioses i és comprensible.
Evidentment que sí, evidentment que sí. Doncs hem parlat amb la Neus Caufapé, que és la directora de l'Escola del Treball de Lleida. Doncs ja ho veieu, que van ser previsors i tot i això, doncs suposo que dia a dia us trobeu amb algun problemet, amb algun desajust que s'ha d'anar pulint, però segurament tampoc havíeu fet tantes videoconferències com ara.
No, exactament. Saps que hem après que hem de fer un pla de contingència.
Correcte.
Que no ens ho havíem pensat mai, que ens podríem arribar a confinar. I això ho hem après que quan tornem hem de fer un pla que ens permeti que una altra vegada ens en sortim encara millor.
Clar que sí. Neus Caufapé, escolta, enhorabona per les tasques que esteu duent a terme. Seguirem en contacte, perquè aquesta, tot és molt dinàmic, és a dir, tot és molt canviant. Sí. Vull dir, ara parlem d'això i la setmana vinent no sabem de què parlarem. Però, escolta, m'alegro de parlar amb tu, una abraçada i molts ànims a tots els teus companys.
Val, els hi passaré de part teva. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Estan obertes les oficines de treball? Com em puc inscriure com a demandant d'ocupació? I tramitar la renda garantida de ciutadania? Si faig teletreball, he de recuperar hores de feina? Em poden acomiadar? Em poden obligar a agafar vacances? Les respostes a aquestes preguntes i a d'altres d'àmbit laboral les trobareu a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Dia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ens acostem a les 2 de la tarda, ens queden 10 minuts i ja saps que els dilluns, el que passa és que ha canviat tant això, però han canviat tant que també és veritat que ens comencem a acostumar a tot, també ho he de dir això, és a dir, les dues primeres setmanes, si vols, doncs va haver una mica de desgavell general i també ens havien dit que eren 2 setmanes i què tal. Ara, quan ens han dit que això s'allarga i que s'allargarà, ens estem començant a acostumar a tot. Però jo, fins i tot, ara, aquesta tercera setmana, em costa molt un dilluns no parlar d'esports. Perquè ja sabeu que sí, que al final no és vital el tema dels esports, però que ho vivim intensament els caps de setmana i el dilluns, els mitjans de comunicació, en parlem, debatem, resultats damunt de la taula, que s'han pogut jugar millor, pitjor, no marquem, si marquem, pare, no pare, l'àrbitre amunt, l'àrbitre avall. És igual, futbol, bàsquet, hoquei, tenis taula, el que vulguis. És igual masculí que femení. Ja sabeu que nosaltres, de 2:15 a 2:00, els dilluns tenim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, i jo la trobo a faltar. La trobo a faltar moltíssim. Però segur que també la trobe a faltar i si no la tertúlia, si els esports, és el cap d'esports del diari La Mañana d'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Els esports i les persones.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Perquè una cosa porta l'altra. Al final, tertulietes, doncs mira, via WhatsApp, via Twitter, amb videotrucades, em vas fent. Però, bueno, el contacte personal, doncs, és el que s'està perdent aquests dies i el títol personal és el que més estic trobant en falta.
Clar, aquí us asseieu la Vanessa Ortega, que és la presidenta del Balafia Vòlei, que li envia una abraçada des d'aquí, el Xavi Pérez, que és el president d'honor de la FECOLL, una abraçada també des d'aquí. Sé que quedeu uns minuts abans de pujar aquí i ja us poseu el dia al carrer, després pugem aquí, després, a l'acabar el programa, encara seguim amb la tertúlia, jo m'incorporo a la taula. És veritat, aquest caliu és potser el que es nota més a faltar,
Sí, és una de les coses boniques de l'esport. Aquest cap de setmana, per exemple, al diari fem un reportatge parlant amb els entrenadors dels principals equips de la província i tots coincidien.
Clar.
Sí, home, hi ha mono, no ens hem desvinculat perquè mirem vídeos, tal, però sobretot el que es troba en falta és aquest contacte amb l'equip, no? Aquest, doncs, dia a dia, compartir experiències, compartir vivències, els desplaçaments, el Roger Lamesa, per exemple, entrenador de l'AM, comentava, no? Dius, home, mira, a nosaltres la temporada ens agafa, ha estat un regal, no? Perquè ens hem salvat amb molta més solvència del que pensàvem, però, bueno, aquesta aturada també fa, doncs, que ara perdrem desplaçaments bonics, com serien el Camp del Madrid, el Camp de l'Atlético de Madrid, com és la visita dels Osasuna aquí, bueno, són vivències i experiències que també, doncs, et perds per aquesta situació.
Clar.
Més enllà del tema esportiu, de guanyar, empatar, perdre...
Correcte, correcte.
Deixar-te de l'àrbitre, fer un bon partit, fer un mal partit, que això són coses de implícites dins de l'esport, no?
Sí, sí, sí. Escolta, Albert, a nivell econòmic i laboral, quina és la situació dels principals clubs esportius de Lleida?
Que sàpigui
que sàpiguem.
De moment, doncs, Força Lleida, l'AM i el Club Tenis Taula Borges han fet públic que s'acullen quan hi ha els tràmits per acollir-se a un ERTE. Mm-hmm. Aquests són els tres grans clubs de la província, doncs, que han fet oficial quina és la seva postura. Lleida Esportiva, en principi, aquesta setmana, doncs, es prendrà una decisió. S'ha estat en contacte amb el cos tècnic, en aquest cas amb Molo, que ha transmès, doncs, les intencions, les idees i les alternatives del club als capitans, i aquest entenc que la resta de l'equip. En el cas del Cadí i el Pardinyes, doncs, està una mica a l'expectativa de veure què passa amb el bàsquet en general, i en el cas del Llista i el que hi ha la Sana, de moment no es prendrà aquesta decisió. Hem de tenir en compte que tot és esport, però la realitat del Lleida no té res a veure amb la del Força Lleida, la del Força Lleida no té res a veure amb la del Llista, i la del Llista no té res a veure amb la de l'AR, no?
Mm-hmm.
Jo crec que és un dels problemes que tenim ara, no? Es busca una solució global, a veure què fem amb les lligues,
sí,
com arreglem aquest desastre, i és molt complicat, perquè és el que dic, no? I són realitats absolutament diferents.
Sí,
jo, per
sí,
exemple, el tema dels ERTEs, jo entenc que el Lleida Esportiu, que fa dos anys ja que pateix el coronavirus en forma de diputació de paeria, en el sentit que no retina públic, bueno, ho pugui valorar, però perquè ell es genera tots els recursos que disposa.
Mm-hmm.
Ara, clubs amb un 30-40% de pressupost públic, amb diners públics, acollir-se a un ERTE, doncs, bueno, aquest és un altre dels temes que quan tot això passi, doncs s'haurà de parlar, no?
Clar.
Què passa amb els diners públics, què passa amb les subvencions, però de cap i a la fi s'han fet 6 mesos de temporada només, en queden 4 que no es fan, doncs a veure què passa. Que entenc que els clubs no en tenen cap culpa, però també entenc que les institucions fan poc. I, bueno,
i els jugadors menys.
I els jugadors menys.
Que al final són els que reben la patacada. Per cert, que dit això, fixa't que fins i tot a primera divisió està costant de que tirin a mà. El Barça està decidit a fer un ERTE i, de fet, fa uns minuts Leo Messi ha penjat a les xarxes socials que han arribat a un acord a baixar-se el sou un 70% i, a més, fer aportacions per a ajudar. Però arribar aquí, a saber les discussions internes que han tingut, fins al punt de que el club va plantejar que faria l'ERTE sí o sí. L'Atlético de Madrid també s'ho està plantejant. El Real Madrid ha dit que de moment no li fa falta. Vull dir que fixeu-vos la diferència de necessitats de clubs que teòricament són els considerats els de dalt.
Bueno, però són realitats diferents. El Madrid, doncs, anirà a Bankia si convé i el podrà rescatar, doncs, com el va rescatar fa 10 o 15 anys. El Barça, doncs, la gestió és la que és. Clar,
sí.
El Barça és que el 77% del pressupost és massa salarial del primer equip. Això és una autèntica barbaritat.
Sí, sí, sí.
Però, per exemple, aquests clubs sí que és cert que tenen una davallada en ingressos.
Sí.
O sigui, d'entrada les botigues estan tancades. Tot el que és merchandising, que va de samarretes que es deuen vendre cada dia del Barça, del Madrid, de l'Atlético, etc.
Home, les xifres són altes,
estan tancades.
Sí, sí.
Clar, el que genera un partit al Camp Nou, des de que s'obre a les 10 del matí, doncs, tots els comerços que hi ha al voltant, els bars, el Pantan Company, la botiga, etc. La despesa que es fa un cop estàs a dins del camp, doncs el Sams, una Coca-Cola, les palometes, clar, això són molts diners.
Sí.
Clar, en el cas del Lleida Esportiu l'AM, no venen moltes samarretes, però no dic que no venen cap. El dia del partit, doncs, 20 cafès i 10 coca-coles. O sigui, la garrotada econòmica no és la mateixa. Per això et deia que és difícil trobar una...
No, s'ha d'estudiar, sí, sí.
Perquè cadascú sap lo seu i les realitats són molt diferents. Però en el cas dels ERTEs, jo crec que aquí hi ha hagut molta gent que ha vist, doncs, allò, una llumeta que diu, mira, encara taparem segons quines coses, amb això,
sí, sí,
per això que ens estalviarem.
Correcte. Doncs farem seguiment, evidentment, Albert, si ens ho permets, cada dilluns farem una connexió per estar al dia, no del cap de setmana, no, sinó de tota la setmana a nivell esportiu.
no només t'ho permeto, sinó que quasi, quasi que t'ho demanaria.
Pues aquí...
De cert, Àlex Márquez ha debutat amb...
Sí, senyor. Sí, molt bona aquesta. Diu, ha sido el debut soñado, aunque sea en esports.
Exacte. El Marc va dir que l'objectiu era no caure, i l'Àlex l'objectiu era quedar per davant de... del meu company d'aquí. Bastant entretinguda, eh? Jo la vaig estar seguint, ja ho sé, soc un friqui, però realment
però és que...
bastant entretinguda.
A falta d'altres històries, en fi, així estem. Ah, per cert, amb 10 segons, una iniciativa molt maca que ha dut a terme la Unió Esportiva Bordeta i que s'hi han adherit l'AEM, l'Atlètic Segre i el Lleida Esportiu, i es faran uns entrenaments pels seus jugadors a través de l'Instagram a partir d'avui, cada tarda, de 6:30 a 7.
Sí, el Bordeta ja va començar la setmana passada amb l'Òscar Canadell, que és un dels coordinadors del club i entrenador, crec que és de l'infantil aquesta temporada. També en fan entrevistes. La setmana passada, doncs, per exemple, van entrevistar el Febas. Bueno, està bé. Hi ha moltíssimes iniciatives.
Sí, sí, sí.
Les coses bones que té el món de l'esport també és aquesta, no? Doncs que, bueno, la gent també té molt temps per pensar i hi ha molta imaginació. I això serveix, doncs, per matar una mica el món, no? Hi ha
d'altres,
per exemple, cadets, doncs que estan continuant la seva lliga, però al FIFA. Bueno, ja està bé.
Bueno, són coses que sí, que es poden fer, però s'han de fer. Per tant, s'ha d'agrair que també els clubs s'hi volquin amb això. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Escolta, moltíssimes gràcies. Et seguim llegint a www.lamañana.cat i també al diari qui el pugui anar a comprar. Una abraçada, Albert.
Una abraçada, Ricard. Vagi bé.
Uns segons i ens plantem a les 2 de la tarda. L'esport, potser és el que trobem més en falta aquests dies. Ja sabem que l'esport és per entretenir-te, no? I potser es troba en falta, però evidentment la salut és el primer, només faltaria. I en aquestes condicions s'ha de mantenir el tancament total, inclòs el tema de l'esport. Ho deixem aquí, arribem a les 2. Segueixes ben informat a les freqüències de la cadena COPE a través de la web cope.es o de l'aplicació. Nosaltres hi tornem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. No cal que tu torni a dir, però tu torno a dir, si m'ho permets. Queda't a casa. Ens escoltem demà. Salut, una abraçada. Adéu.